Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Donald Trump no va acceptar que el jugador de la selecció de futbol dels Estats Units, Flo Balogun, li traguessin targeta vermella. Llegia en una crònica del corresponsal del diari ABC de la Casa Blanca que el president nord-americà, en veure la targeta, no sabia molt bé què passava. Quan li explicaren que era expulsió directa i que Balogun no podria seguir jugant al Mundial, va telefonar tot d'una al president de la FIFA. Això és inacceptable, li degué dir. Això no està falta, ja estàs fent alguna cosa i m'és igual el que pugui dir el món. Jo som el president del món. Sí, diàleg fictici, però podríem dir que també verosímil. Al final, però, amb targeta vermella o sense, Trump ha hagut d'acceptar que no tot està escrit al seu dictat i que la selecció dels Estats Units ha estat expulsada esportivament del Mundial. S'hagués pogut estalviar el ridícul. Passant mitja vida intentant canviar coses que senzillament ja han passat o que no depenen de nosaltres. Una pèrdua, un projecte que no surt com voldríem, una malaltia o aquell tret del nostre caràcter que ens marca, per exemple, la relació amb els altres. És aquí on entra en joc la paraula polisèmica que hem triat per al dia d'avui, acceptar. En psicologia, acceptar no és una paraula qualsevol. Segurament podríem dir que és la clau mestra per deixar de patir inútilment. Però atenció, perquè la línia que separa l'acceptació del conformisme o de la resignació és molt fina. Cati Llodrà, psicòloga, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per ser convidada, Araceli.
Mira, avui hem triat una paraula d'aquelles que també ens poden despertar moltes emocions, que és acceptar, acceptació. Mm. Tu com, per començar, explicaries la idea d'acceptar des del punt de vista de la psicologia? No sé si és una decisió que prenem això un dia en concret o més aviat és un procés que demana temps i que demana feina.
Mm-hmm. I d'acceptar ho podríem definir com a reconèixer la realitat com és, no tant per dir si m'agrada o no m'agrada, si estic d'acord o no estic d'acord, sinó acceptant al final deixant de lluitar contra el que hi ha, que ja existeix, i per integrar-ho i decidir què puc fer a partir d'ara. Per nosaltres diríem que no és un moment concret, té més aspecte de procés.
Val.
I a més, afegit, no és una meta, és un camí. Sí.
M'agrada també aquesta idea, mira. I ara deies, deixar de lluitar. Quina diferència hi ha entre acceptar una situació que mos pot fer mal o no sé, perquè al final dona un poc aquella sensació de, saps, de grinyar-lo una mica, la diferència que hi ha entre acceptar o resignar-se a uns fets, a una situació, a una manera de fer, etcètera, etcètera. Acceptar i resignar-se?
A vegades fixa't que ho empleem com indistintament quan la diferència és enorme.
Ja.
Quan parlant de resignar-mos, mos surt aquest no hi puc fer res. Bé, idò, no puc fer res. No? I és paràlisi, això és que mos hi quedarem amb el que hi hagi. En canvi, quan xerrem d'acceptar, nosaltres entenem que és dir, això és el que hi ha, però què puc fer a partir d'ara? O sigui, en realitat, acceptar és el que ens dona la llibertat per actuar, no per quedar quiets i conformar-nos. Te poso un exemple que ens surt, a més, bastant sovint. Acceptar una ruptura, per exemple, en una relació, és que no implica ni que deixis d'estimar una persona. Implica deixar de viure com si la relació encara existís, no? Un poc amb aquella fantasia.
Sí, sí. Ara me feies pensar també en això que diuen, és que aquí les illes són molt allò de... és igual, me'n fot, bé, bueno, és el que hi ha. Una cosa és acceptar, com ara diu una Cati, i l'altra és resignar-se. Però fins a quin punt, quan mos resistim a no voler acceptar una situació, el que mos està passant és que provocam angoixa, provocam conflicte.
Quasi te diria que és que quan lluitant contra això que ja està, que ja és una realitat, perquè no mos agrada, perquè no ho volíem així, el que mos fa aquesta lluita és com qui afegiria una capa més de patiment, no? Moltes vegades, a més, aquest sofriment no ve només de lo que ha passat, sinó d'aquesta volta que hi feien nosaltres perquè hauria d'haver estat diferent i perquè això ha estat així, no hauria d'haver passat. Totes aquestes pensades, que també fan mal, no fan que la realitat canviï, per una banda. Ara, el nostre desgast emocional aquí sí que canvia i va més, clar que sí. Aquesta resistència el que fa és afegir-hi capes de patiment a una realitat que, escolta, que ja ho pot ser que sigui dolorosa i que faci mal per ella tota sola.
Aquella dita de si esteu mal té remei perquè t'angoixes, si esteu mal no té remei perquè t'angoixes, vendria a ser un poquet, no?, aquesta filosofia de l'acceptació, no? Però per avançar, com tu deies.
Exacte, i sovint. De fet, hi ha un psicòleg humanista, que és en Carl Rogers, que moltes vegades, quan mos ho presenta en aquesta part d'acceptació, el primer que mos diu és que és com una curiosa paradoxa, no? Perquè només quan t'accepta algo, ho puc canviar.
Sí, és vera, sí. I segurament aquesta és la diferència en la paraula de resignació que dèiem. I vivim a una societat, això molt Mr. Wonderful que dic a vegades, no?, que mos envia missatges del tipus, bé, accepta-ho i somriu, no? És perillós forçar l'acceptació d'un fet que mos ha fet mal, d'un fet traumàtic, sense arribar-lo a processar?
Claríssim, sí. El primer... I això és perquè hi ha una diferència entre acceptar i reprimir. Quan nosaltres exigim una persona que accepti algo, quan encara ho està intentant entendre, sovint la resposta acaba sent que ho reprimim. Aquella persona ho reprimeix, ho deixa, no? Si fem que qualcú hagi de passar pàgina molt aviat, el que ens acaben fent és amagant aquest dolor, no elaborant-ho. I això se consulta, per exemple, a les sessions ho trobant sovint. Qualcú que diu, no, és que això no ho puc treure, perquè ja no tocaria treure-ho. És com si de qualque manera jo te fes posar un punt i final en mi d'una història, quan tu encara l'estàs llegint. I sí, és perillós, sí.
Que interessant això també que contes, eh? I que important deixar que els sentiments surtin, les emocions surtin en el moment que toca. Nosaltres sempre xerram de, o ara estàvem xerrant també, d'acceptar les coses que mos passen des de fora. Parlaves d'una ruptura, podem afegir aquí una malaltia, una pèrdua, però què passa amb nosaltres? Perquè també mos costa tant, a vegades, acceptar-nos a nosaltres mateixos.
Bon tema aquest, Araceli, que a més el mos trobem constantment i no serà d'estranyar perquè han crescut comparant-nos constantment també, no? La quantitat de persones que pensen que només són suficients quan siguin més algo, més productives, més magres, més exitoses, jo que sé, o més fortes, no? És important. I això ve d'aquí on hem crescut. Ara bé, també hem de tenir clar que el temor nosaltres no vol dir pensar que són imperfectes.
Ja.
Important. És que consisteix precisament a reconèixer les nostres llums i les nostres ombres. O fins i tot aquelles coses que mos agradin més o mos agradin manco de nosaltres. I no pues, posar en valor o que el nostre valor depengui d'aquest ideal impossible. Aquesta base d'acceptar-nos amb aquestes llums i ombres és una base super saludable per créixer, per canviar-ho. No? Jo sempre aquí trec Nalaska, dic que jo no sé què devia estar passant en aquesta dona quan va dir que jo soy así y así seguiré, perquè potser seria algo per repensar, d'acord, jo soc així i què passa, doncs així com som, m'agrada més, m'agrada manco, tinc marge de creixement o de millora, o hi ha qualque cosa que sí que reconec i que vull mantenir, no? Això també és acceptar-me. Si entenem que l'acceptació és el punt de partida del canvi, això ja ens ajuda. Perquè quan ens resignem és com si ja tot hagués acabat, ja no puc fer res. En canvi, quan acceptem és, de qualque manera, aquesta línia de sortida per canviar qualque cosa. D'acord, això és així. I ara què? No? Aquest i ara què és una mica aquesta decisió de què hi puc fer jo, que com ho puc canviar.
I a vegades ho podem fer tots sols, a vegades necessitem acompanyament com els de professionals com na Cati Llodrà, que tu deus haver acompanyat molts de canvis, no? Justament a partir del moment de l'acceptació, tant per arribar a aquesta acceptació com a punt de partida, no?
I tant. De fet, no hi ha procés terapèutic sense aquest punt de partida d'acceptar que la situació que hi ha no és la situació que jo vull o és una situació que em genera malestar i que hi vull fer qualque cosa, no? A vegades no és només que vulgui, sinó que, escolta, jo no sé com ho he de fer o no tinc ni per què fer-ho tota sola. I hi ha persones que ja només quan accepten que necessiten aquesta ajuda ja comencen aquest procés de recuperació. I després n'hi ha d'altres que quan accepten que no ho poden controlar tot, també ja han fet les primeres passes del seu camí. Uh-huh. I fins i tot que abans ho comentaves, quan hi ha un diagnòstic per mig, sí, o una pèrdua important, quan acceptam aquesta situació, és el bon moment per fer la passa, val, i ara què? No és que ja tinguin la solució, el canvi no comença quan hi surt una solució, però sí que comença quan deixem de lluitar contra aquesta realitat que ja ens hi és present. Així que per nosaltres, per psicòlegs, jo te diria que és la primera passa de totes, s'acceptar, que no vol dir que mos agradi la situació.
Efectivament. I doncs ja veus que important aquesta paraula que hem triat avui, que forma part de la nostra vida completa, però també del nostre dia a dia, de les nostres situacions, decisions i de la manera d'enfocar la vida. Cati Llodrà, sempre és un plaer parlar amb tu a partir d'aquestes paraules, mira, que mos duen a les emocions i a sa vida. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Araceli, vosaltres per ser convidada i quasi per tancar, jo també afegiria que acceptar, tenguem clar que no és una feblesa, sinó que és un acte de supervalentia.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és història. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Si muriera mañana, hoy me iría a la playa a jugar con mi hijo en la arena. Llamaría a esa amiga que hace años que ocupa un espacio en mi mente y haríamos una cerveza. Comería un menú de esos caros con mi maridito y después un paseo. Lloraría de rabia escondida en un parking gritándole adiós con desprecio. ¿Cómo me haces esto, cabrón? Con lo que me gusta vivir, yo todavía no me quiero ir.
Glynis. més germans celebrant de la vida en totes les seves etapes. Com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
Gràcies, hola, com va?
Molt bé. Jo crec que molta gent ja te coneix, però han de dir que tu ets una dona de cerimònies, de somriures, de rialles, de llàgrimes. Deus viure totes les situacions perquè participes a naixements, a noces, a renovació de vots, a funerals. Podríem dir que celebres la vida en tots els sentits, no, Glinis?
Sí, sí, i amb tot, totes les emocions també. Sí, la vida és per celebrar i res més.
I emocions, emocions, n'hi ha moltes, sí, en totes aquestes situacions, i jo crec que la paraula acceptar o acceptació també du molta emoció incorporada. Està molt present en tots aquests esdeveniments en què tu participes. Què significa per tu aquesta paraula acceptar, acceptació?
Per jo, acceptar és créixer, perquè la vida no és fàcil. I no hem nascut amb una vida davant que és sense problemes, sense rets. És que la vida no és fàcil. I per jo, acceptar és créixer. Si jo sóc capaç d'acceptar les situacions menys fàcils, quina oportunitat tinc per créixer, per madurar, per arribar a quin he de ser, saps? Perquè sí, sí, jo de Glinis vaig aprenent qui és Glinis a tota la vida, i per jo acceptar és créixer.
M'encanta.
I també llibertat.
També m'agrada aquesta relació que fa Anna Glinis amb aquesta paraula d'avui. Acceptar, que és diccionari, que és un poc més fred que nosaltres, Glinis, mos diu que és diccionari, mos diu que acceptar és rebre voluntàriament i sense oposició allò que se'ns ofereix. També assumir resignadament un sacrifici, i el diccionari català fins i tot posa com a exemple, per extensió diu, el fet d'acceptar la mort, per exemple, no? Diries que és el fet inevitable més difícil d'acceptar?
Avui en dia, sí, és difícil. Perquè vivim en una societat que no estem dispostes de xerrar de la mort i no tenim una comprensió adequada. I clar, tota la dificultat és acceptar la mort, però segurament la gent que està escoltant, els professionals que treballa amb la gent en final de vida, han vist moments quan l'acceptació és com un milagre, perquè la pau, l'amor que rodea aquest moment d'una persona. Perquè jo crec que no volem morir. Per què? Però tots morirem. I clar, una persona que està enferma no vol morir, però quan arriba aquest moment d'acceptació, és una cosa tan bella, bella amb la pau. I la pau, jo crec que som seres de llum i de pau i d'amor. Jo, la idea que tinc de morir és tornar a Kameva. Kameva, aquí a Binissalem, és meu castell. M'agrada tornar cada dia a Kameva. Tinc un moix que m'espera. I per jo, morir és com tornar a aquest lloc que és com casa. I jo no tinc problema en tornar a Kameva. Bueno, la vida és difícil, però la vida no és impossible. I tot és xerrar, reflexionar, pensar, xerrar amb altra gent, sobretot altra gent més savi. Sap, xerrar amb gent que té creències en una cosa més que aquesta vida quotidiana i aprendre. Perquè l'aprendre creixem i creixerem i morirem.
Nosaltres ara parlam, jo crec que hem parlat moltes vegades de sa mort en aquest programa i altres programes. Parlar-ne és alliberador, no? Clarificador.
Sí, jo crec que sí, perquè jo en els 10 cafès que faig, que és una reunió amb gent que quedam per tomar un te i una tarta i xerrarem de la vida, de la mort i de tot, i jo he vist cada vegada hi ha gent que pot arribar amb molt de por, molt de dol, molt de tristesa, però tots sortim beníssim. Per què? Perquè entre tots hem estat una mica de temps escoltant, sostenent la gent que està en dol, i reina l'amor. I jo crec que més xerrar i, sobretot, més escoltar. Perquè no hi ha res per solucionar. Sí. Si una persona està en dol, hem d'escoltar i res més. No podem arreglar res. Aquesta persona no vol que arreglem coses. No, aquesta persona vol expressar-se. I si l'expressió és de la llàgrima, no passa
res. No passa res.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad la felicidad. Qué falsa invulnerabilidad la felicidad.
A Espanya, entre que algú mor, el vetllam en el tanatori, celebrar un funeral, passen hores, poques hores, podríem dir. No sé si això passa a tot el món, tu que tens cames i sang de diferents països del món i també vas a diferents països del món a celebrar. Si aquest temps tan breu és contraproduent per es dol, si se podria fer d'una altra manera, Glynis, què opines d'això?
Sí, i tant. Però, clar, és que jo venc d'una altra cultura i una altra actitud i fem les coses molt diferents i fem cerimònia. I jo, en els 10 anys que estic aquí fent aquest treball, si una persona no és religiosa, pues no hi ha cerimònia. I aquest és brutal, perquè si no hi ha cerimònia, no hi ha despedida, perquè el velatorio és el velatorio, no és la despedida. És el moment d'anar i dar el pésame als familiars. Però una cerimònia, una despedida, un moment per xerrar de la vida d'aquesta persona que ha viscut, i ara està mort, però abans de morir vivia. I per què no celebram la vida, els talents, les qualitats, l'essència d'aquesta persona, tot que havia lograt en la vida? No és fer festa, és celebrar. I celebrar es pot fer qualsevol cosa que la família vulgui. Per exemple, aquesta setmana tinc una família que reunirà el poble en un restaurant per tomar tapes i begudes i xerrar després d'una cerimònia. Jo he vist que la gent pot arribar amb molt de tristesa, però surten de la cerimònia amb molt d'orgull. I el dia després és el dol, i el dol és un procés, i en aquest procés hi haurà d'altibaixes, clar, normal. Hi haurà un dia bé, un dia fatal, un dia millor, un dia ok. I aquest és el procés del dol, però abans de començar aquest procés, per què no celebrem la vida? Ojalá. Sí. Fa 10 anys que volia que, que és diferent.
Clar, però ja deus veure el manco. Ara parlaves d'aquesta família que en el poble després de la mort ja es reunirà pues, per fer unes tapes, no? I celebrar la vida d'aquesta persona que se n'ha anat, que les coses es van canviant una micona, no? Una micona, Glynis, o no?
Sí, sí, una micona. Però clar, si els funeraris ofereixen cerimònia, no sé, i si la gent que escolta vol saber què és, pues que es pongan en contacte.
Sí, sí, perquè ja anem acabant, però tu com prepares una cerimònia de final de vida? Com la prepares amb familiars, amb amics? Perquè això també...
Pues amb la família, amb la família, perquè... La primera cosa és que jo he de quedar amb la família. Si pot ser a casa seva, beníssim, perquè a casa seva jo puc veure fotos i coses. Pot ser un jardí d'una persona que li agrada molt el jardí. Saps? Sí, és personal. Clar. I després d'aquest moment, que pot ser una hora i mig, jo torno a casa meva, i amb les notes i jo escric una cerimònia. Jo abans no sé què vaig a escriure, és després. Però jo he de conèixer a la persona difunta als ulls dels familiars. Jo sola, jo no sé com és aquesta persona.
Clar. I per això també se necessita una micona de temps, intimitat, tranquil·litat, que a vegades no tens, efectivament.
Sí.
T'entenem perfectament. I a partir d'aquesta paraula, acceptació, hem parlat de tot aquest procés inevitable i com es fa créixer amb llibertat, com deia en Glynis Germán, que és celebrant de la vida, jo deia, en totes les seves etapes. Glynis, com sempre, mil gràcies per haver estat amb nosaltres i una forta abraçada.
Sí, moltes gràcies. Accepta el reto de que tot és diferent.
No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, mañana, mañana. Y habrá cesado. Siempre estaré sola. Mañana.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Como la muerte anda en secreto y no se sabe que mañana. Yo voy a hacer mi testamento, a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas.
Acabam de xerrar amb Glyn i Germán de com acomiadar-nos de les persones que estimam, de com acceptar allò que és inevitable en aquest procés de la mort. Hi ha situacions més farragoses, com per exemple fer testament o acceptar o no una herència. Així que serem pràctics i ens deixarem aconsellar pel Misei, soci fundador de DMS Legal, Miquel Àngel Mas. Comencem per acceptar o no una herència.
Nosaltres és tributari de Romà, de fet, és bàsicament de Romà reformat. I acceptar una herència vol dir posar-te a la posició de l'hereu, és a dir, mor excusant, tu, quan acceptes, te poses a la posició, si ets hereu, no? Donant per fet que ets hereu, a la posició descausant, de difunt. I, per tant, ets titular de tots els seus actius i tots els seus deutes. Aquesta acceptació de l'herència se pot fer de forma expressa, normalment se fa davant notaris, o tàcita. La tàcita, tu, encara que no ho hagi acceptat expressament davant notari, si tu disposes d'aquells béns, s'entén que estàs acceptant l'herència. Normalment la gent l'accepta expressament. I com s'accepta expressament? A través del certificat de defunció, has de saber si hi ha o no testament. Se demana en el registre central quin és el darrer testament que s'ha fet i el darrer testament és vàlid. I llavors, quan tu tens això, pots anar a fer cas original a la notaria i ja saps que el que diu el testament. Aquí no hi ha el que les pel·lícules americanes de la lectura del testament que se fa davant un advocat i tal, no? Això és una pregunta habitual, no? De, escolta, i quan se farà la lectura del testament? T'ho ha dit moltes pel·lícules.
Queridos Linda, Johnny y Walter, puede que a alguno os sorprenda la decisión que he tomado. No me ha sido grato excluir a nadie. Mi intención no es sembrar la discordia en la familia, sino todo lo contrario. Por favor, aceptadlo de buen grado y sin rencor. Y creedme, es para bien, papá.
Se pot repudiar l'herència, pot dir no la vull. S'ha de fer expressament i se va notar i jo la repudi. I per què la pot repudiar? Quin interès pot tenir per repudiar? Bé, perquè hi pugui haver més deutes que teus. És a dir, ets propietari de tots els seus béns, però ets deutor de tots els seus deutes. Perquè sense béns, què hi ha redat? I a més hauràs de pagar el teu patrimoni els deutes. Va, jo dic, bueno, això és un mal negoci. No? Què puc fer? Si estiu de benefici inventari. Tu, en aquell moment que sospites això, te van davant del notari i dius, escolta, mira, jo no tinc clar si estava en l'herència, vull el benefici inventari. I a partir d'aquell moment se fa un inventari de l'actiu, un inventari de deutes, se notifica tots els deutors i aquest moment se fa aquest inventari i tu quedes blindat, si ho fas bé. Per tant, és important tenir un bon assessorament, un bon notari, un bon missatge que t'assessori que te faci això i quedes blindat.
A les Balears, l'herència contempla una part de la legítima per als descendents que s'ha de respectar i que a l'hora de fer el càlcul inclou les donacions que el causant ha fet en vida per evitar, com deia Miquel Àngel, la picaresca. Però, a més, aquí existeixen els pactes successoris.
Un dels quals, el més popular, és precisament la definició que és la renúncia a reclamar la legítima en el futur. És a dir, tu, en vida, ton pare, ta mare, t'entrega un bé, o de fer una donació, un avantatge, no? I a canvi tu renuncies a reclamar en el futur la legítima. Això pot ser un negoci que te pot anar bé o malament, és aleatori, perquè tu ho ratja, per tant ja ho heu deixat des d'aquell moment, però no saps si has fet un bon negoci, perquè si resulta que no s'ha tampat li toca una herència o li toca la loteria, Ventura no ha fet un bon negoci, no?
El dret foral té altres peculiaritats. Un exemple.
Si mor sense fer testament, aleshores s'aplica la llei. Llavors, has imaginat un home, bé, està casat, té dos fills, no? S'home o se mor, la senyora només li toca la llei també habitual, que és s'usdefruit de la meitat de la hereditari. O sigui, si tenia un pis, només s'usdefruit de la meitat. Clar, la sorpresa és que ella se pensava que seria usufructuari de tot i segurament això s'hauria de reformar. Per això, a Menorca i Mallorca, a Eivissa i Formentera, la viuda no tenia això. Allà, per tradició, se feia els espòlits, que és una situació molt maca, però que és bàsicament desapareguda, i eren els espòlits en un pacte matrimonial. I amb això s'ho compensava.
Ja ho sentiu, millor que la voluntat quedi per escrit o poden donar-se situacions com aquestes.
Imagina que tu tens, ha rebut de ton pare una caseta fora de vila, i que tu, ton pare l'estimava molt, te l'ha donat a tu, tu te separes, te divorcies, tens fills. Bueno, segon com, pot acabar en mans de la teva ex-sogra, la caseta. I tu dius, com això? Com això? Bueno, s'han donat moltes casualitats, no? Però per això, precisament, s'ha d'anar alerta. És a dir, tu te separes, tens fills, si tu te morissis, el teu fill seria en hereus. Si el teu fill morissin sense fer testament i sense haver tingut fills, això podria acabar en mans de la teva ex-dona. Si aquesta senyora també morís, ni em va de ser ex-sola. Llavors, per evitar això, hi ha instituts que és la substitució preventiva residu, que tu fas, mira, escolta, en cas que jo me mori, jo no me'n hereu del meu fill, però si el meu fill moren sense fer testament, es qui serà hereu serà el meu germà, no la meva ex, ni la meva sogra, no?
Amb tot el respecte a les sogres i a les ex-sogres, sobretot, però tornem a la importància de deixar-ho tot ben lligat perquè es compleixi, al final, la voluntat del causant.
Una altra cosa molt interessant són les parelles de fet, perquè aquí hi ha molta gent que s'ajunta, és la pràctica habitual, és la norma social ara, però això té unes conseqüències si no ho formalitzes. Te pots registrar a la conselleria, anar allà, firmar un paper, i ja ets parella registrada. Però si no fas això, primera, no tinc cap dret successori. És com si se morís un estat. Segona, si ha fet testament i t'ha fet hereu, te sortirà a pagar una animalada d'impots. Perquè ets un estat, no ets un cònjuge. I, a més, no tindràs dret de viudedat. Per tant, cadascú ho faci el que vulgui, però a sobre, és que...
I és que és el que ens conta en Miquel Àngel Mas, misser especialista en dret civil, en particular en dret successori internacional balear i dret mercantil.
Jo dono sempre una sèrie de consells quan faig testament, intentar evitar les comunitats, és a dir, els condominis, perquè això és molt complicat, l'extinció de condomini a nivell jurídic i fiscal, per tant, si se pot individualitzar, millor individualitzar. És una pràctica que als pares els hi costa, no? Si se li més fer-ho a tothom i ja s'arreglaran. També establir el testament la commutació habitual, és a dir, que la llitima habitual se pugui pagar en dos més, amb un capital, i no va de compartir la viuda la meitat de la llitima habitual en sos hereus, no? I finalment, el tema de pactes successoris. Pactes successoris aquí és un gran avantatge que tenim. És un gran avantatge perquè se pot planificar l'herència, el repartiment d'herència, en vida. Els fills, per exemple, aquí tenen 4 o 5 fills que s'han posat d'acord amb els pares i s'han distribuït els béns bonament, sense cap tipus de brega, perquè ara encara és possible, i això te permet planificar això en temps, discutir-ho, parlar-ho, valorar-ho, i quin avantatge té els pactes usuaris? Per què se fan tant de pactes usuaris aquí? Bueno, se fan tant de pactes usuaris aquí perquè han deixat d'estar penalitzats fiscalment.
Això té una raó històrica que se remunta al rei en Jaume i que ens feia diferents de la corona de Castella. Pareix que al final s'ha recollit un dret històric. En qualsevol cas, recordeu fer testament.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és patrimoni.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. Now my back's on the land, my back's on the ropes.
Anem arribant al final del programa, acceptant les pròpies limitacions, a la vista posada a posar-hi solucions i sempre la idea de fer-vos companyia i despertar-vos la curiositat. Ens toca ara baixar barrera i hem demanat que ens ajudi una dona nascuda a Sant Sebastià que escriu novel·la, poema i que explica la vida també a través de la fotografia.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Gemma Urraca, escriptora, fotògrafa, creadora, diria jo, moltes coses. Benvinguda entre avui i demà, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, Anafeli.
Qué bien tenerte. Hoy hemos escogido una palabra, yo creo que muy, muy potente, muy intensa. La hemos tratado desde diferentes puntos de vista. Tú hoy nos ayudas a bajar la barrera del programa con la palabra aceptar. Si a una mujer como Gemma Urraca le digo esta palabra, aceptar, aceptación, ¿qué le viene a la cabeza lo primero?
Pues si pienso en aceptar, pienso en enfrentarse a las cosas, ¿no? En mirar a los ojos a algo, ¿no? No tanto igual en resignarse, sino un poco todo lo contrario, ¿no? En confrontar algo que nos incomoda y hacerle un hueco a nuestro lado.
Hemos hablado mucho y también de esta diferencia entre aceptar y resignarse. Gemma Urraca té dos llibres publicats y he leído por ahí que alguno en el cajón. Eres autora de Las vidas secretas y Un instante en la oscuridad, de Editorial Destino. Yo te decía fuera de micro que ya lo he empezado a leer, que está siendo mi lectura de esta semana y seguro que lo acabaré devorando muy rápidamente. Veo que eres más de aceptar que de seguir adelante que de resignarte, ¿eh? Porque de resignarte no me lo pareces, Gemma.
Bueno, no lo sé, pero yo creo que es algo intrínseco también al proceso creativo y a la escritura, ¿no? Creo que la escritura pasa siempre por mirar a los ojos a las incomodidades y si nos ponemos a escribir algo es precisamente porque hay algo que no entendemos, ¿no? Porque hay algo que nos incomoda y que necesitamos empezar a lanzar preguntas, aunque muchas veces luego las respuestas no lleguen.
Ya, pero vas haciendo el camino, ¿no? Haciéndote todas esas preguntas, ¿no?
Eso es, sí.
Y en Un instante la oscuridad es una historia sobre el proceso de escribir. No sé si también es tu proceso. Sé que es la típica pregunta de qué hay del escritor en el libro que escribe, ¿no? Pero claro, justamente una historia de escritores que escribe una escritora. No sé si forma un poco parte de tu proceso o todas esas preguntas que te vas haciendo también se reflejan ahí.
Sí, hay muchas preguntas que yo me voy haciendo y que muchas veces los personajes responden a su manera, ¿no? Nunca como tú lo habías planeado, pero luego también hay muchas diferencias, ¿no? Entre la forma que yo tengo de escribir y la que los personajes, en este caso los protagonistas, tienen. Pues Alma, la protagonista, por ejemplo, es una escritora absolutamente organizada, metódica, necesita tener como sus rituales para ponerse a escribir, ¿no? Y luego está su coprotagonista, que es Duncan, que es muy caótico, ¿no? Muchas veces me preguntan si me identifico con Alma porque es la narradora, pero yo muchas veces digo que me identifico casi más con Duncan, ¿no? Porque yo al escribir soy bastante caótica.
Duncan que dice, si necesito un plato, pues limpio el que está sucio y ya está, ¿no? Y en cambio Alma tiene que tener la cocina bien limpia para empezar a cocinar o para hacerse un café. No sé si los dos protagonistas que están ahí conviviendo en un mismo espacio, que los dos son escritores y en proceso de creación, también se tienen que aceptar el uno al otro, aceptar la situación para seguir creciendo.
Sí, para mí era importante que yo quería escribir sobre escritores, ¿no? Y sobre escritores en el momento de ponerse a escribir, pero necesitaba un conflicto, ¿no? Entonces me surgió de esta manera, pensé que poniendo a dos personas tan opuestas, obligándolas a convivir en un mismo espacio durante un mes, necesariamente iban a surgir los conflictos, ¿no?, entre ellos. Entonces son dos personas que desde el principio vemos que entre ellas no hay muy buena sintonía, pero van a tener que adaptarse el uno al otro si quieren que eso funcione.
¿Y cómo es tu proceso de escritura de un libro? ¿Te encierras también como Alma y como Duncan? ¿Necesitas tu espacio? ¿Cómo es escribir un libro, Gemma?
Pues me encantaría aislarme, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo,
claro, me imagino.
Ni disponibilidad, pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Al final nos adaptamos a las circunstancias que tenemos y yo saco cada huequito que puedo para ponerme a escribir. Muchas veces sí que necesitas que haya una continuidad, ¿no? Para que la concentración... Pero bueno, a veces es entre una cosa y otra, escribes un cachito o lees o también al final muchas veces escribes cuando no estás delante de la pantalla escribiendo, ¿no? Estás paseando, estás haciendo otras cosas y la cabeza sigue trabajando y luego todo eso de alguna forma lo bajas al papel. Entonces, bueno, yo ahora soy madre y desde que soy madre, la verdad es que el proceso de escritura ha cambiado mucho.
Sí, ¿no? No sé si llevas tu libreta de ideas en el bolso, te envías WhatsApps a ti misma, tienes tu zona de notas en el teléfono, te vas apuntando ideas que te van surgiendo y más siendo madre, que te pueden surgir muchísimas también.
Hago todo eso que has dicho y también yo creo que una de mis favoritas es que tengo un grupo conmigo misma en WhatsApp y me mando audios muchas veces.
Sí, directamente luego... audios.
Sí, sí, directamente porque es lo más rápido, pero luego es una locura porque escucharlos también es muchas veces es muy latoso, pero a veces es el momento de inspiración que te viene y necesitas como soltarlo y es la manera más rápida, yo creo.
Gemma Urraca, com dèiem, té aquest llibre fantàstic que és Un instante de la oscuridad, publicada por Destino, que es un libro, es un libro antes de ser libro editado, que enviaste a un concurso, ¿no?, en Argentina, que a un concurso literario, que te olvidaste de él y un día te llaman a la puerta y dicen: Gemma, ¿quieres aceptar el premio, ¿no?, que te acaba de tocar? Acabas de ganar este premio y a partir de ahí pues el camino a la edición del libro. ¿Cómo te pasa eso de que se te olvide que puedes ganar un premio literario, Gemma?
Pues porque la vida va muy rápido, ¿no? Y yo creo que también la gente que... los escritores que han pasado por este proceso igual me entienden mejor, porque es un proceso muy lento. Desde que terminas de escribir un libro hasta que empiezas a moverlo, pasa mucho tiempo, tocas muchas puertas, ¿no? Y casi siempre lo que recibes es silencio al otro lado, ¿no? Porque las editoriales también reciben muchísimos manuscritos, yeah. Es muy difícil. Entonces, en mi caso... bueno, vi este concurso de una editorial argentina, que es La Bestia Equilátera. Yo les seguía en Instagram, me gustaban las cosas que publicaban, es una editorial independiente, y como tenía este manuscrito ya terminado, pues lo mandé. Pero pasó un año. Entonces, en ese año, pues pasaron muchas cosas en mi vida. Entre otras, me quedé embarazada, di a luz, tuve dos bebés gemelos prematuros y en ese proceso de hospitalización que tuvieron mis hijos, ¿no? Vivíamos prácticamente en el hospital, estábamos todo el tiempo allí. De pronto un día recibo esa llamada, ¿no? Que me saca de esa realidad que está como en el otro extremo, ¿no? Y me recuerda esto, ¿no? Como tú enviaste esto, acabas de ganar este premio. Un poco como una llamada a la puerta de no te olvides, ¿no?, de que esto también eres tú, ¿no?, de que esto también lo has hecho.
Qué bueno, ¿eh? Al final también forma parte de tu vida y ahora te está llevando por caminos que seguramente ni te esperabas en ese momento. Y decías del proceso complejo, ¿no?, de que tiene un libro hasta que lo tenemos en nuestras manos. Ahí también hay mucho de aceptar un no, ¿no?, por respuesta, o un silencio, como ahora tú decías, pero siempre seguir avanzando, ¿no? No sé si ese tiene que ser el objetivo, seguir avanzando, más allá de la meta.
Sí, yo creo que hay mucho aprendizaje también en estos procesos, ¿no? Porque cuando empiezas tienes muchísima ilusión, luego vas pues aceptando, ¿no?, que no es tan fácil o que no es tan rápido, pero yo creo que esto tiene mucho que ver también con la vocación y en mi caso yo tengo tal necesidad de escribir que casi que no me importa, ¿no? Lo voy a seguir haciendo igualmente, salga o no salga. Entonces siempre he seguido avanzando, aprendiendo, leyendo, escribiendo. Y sí que al final hay bueno, tiene muchas partes de aceptación todo este proceso, porque también el libro que escribes nunca es el que te habías imaginado, ¿no? Yeah. Y ahí también hay un aprendizaje.
Qué bueno. Y leía en tu cuenta de Instagram que tienes un libro o un manuscrito metido en un cajón y prometías que nunca saldría. ¿Es así? ¿Por qué te prometes que aquello no va a salir nunca del cajón?
Bueno, esa es mi primera novela. Para mí es una novela que fue muy importante. Necesité escribirla también un poco para demostrarme que podía hacerlo. Es una novela muy personal. Yeah. Es ficción, pero es muy personal. Y bueno, pues formó parte de ese aprendizaje que luego me llevó a escribir lo que escribo ahora, ¿no? Pero si prometía que no iba a salir del cajón es porque creo que no es muy buena.
Oye, ¿y poemas? ¿Cómo escribe una poesía?
Pues es algo bien distinto, ¿no? Para mí está muy vinculado. Yo escribo ficción, pero escribo poesía, pero escribo también ensayo. Entonces, para mí siempre todo está como bien entrelazado, porque al final lo que se repiten muchas veces son las obsesiones de cada escritor, ¿no? Que están ahí, hagas lo que hagas. En el caso de la poesía, no sé, yo creo que el proceso es más lento en mi caso. Necesito como dedicarle más tiempo, ¿no? Con una novela muchas veces empiezo, avanzo y hasta que termino no paro, pero con los poemas muchas veces voy escuchando, van surgiendo, ¿no? Desde otro lugar, no sé si más corporal o más intuitivo, y se va componiendo algo que muchas veces no sabes ni lo que es, no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, aprovecho para contarte que en septiembre publico mi primer poemario, Objetos de cielo profundo, con la editorial Mala de Francia, y la verdad es que estoy muy contenta, me hace mucha ilusión.
Bueno, qué emocionante, ¿no? Estos últimos años, qué intensos, qué emocionantes. Y antes de hacerte las dos preguntas habituales de esta sección, me gustaría hablar también de tus fotografías. Al final también haces fotos y me venía a la cabeza la típica frase de que una imagen vale más que mil palabras. No sé si tú lo vives así o tú le querrías poner mil palabras a cada imagen.
Qué bueno eso. Pues para mí es una pelea, porque la fotografía está muy presente en mi vida, pero muchas veces intento siempre como tender puentes entre la palabra y la imagen, y a veces no lo consigo, ¿no? Es un poco frustrante, pero para mí son dos mundos que están totalmente entrelazados. Yo estudié comunicación audiovisual y filología inglesa, entonces en mi vida siempre he estado como intentando vincular esa literatura con el cine, con la fotografía, y muchas veces lo que me pasa es que cuando estoy muy metida en un proceso de escritura y acabo un poco ya cansada del proceso, para parar y darme un descanso necesito coger la cámara y salir a la calle, ¿no? Para mí la fotografía muchas veces es un descanso de la escritura.
Lo puedo imaginar, así como lo cuentas, es fantástico. I d'avui mos ajuda a baixar la barrera a Gemma Urraca, que com sentiu és escriptora i moltes més coses, i te hacemos las dos preguntas habituales de esta sección. Para quien nos escucha cuando son casi las 11 de la noche, ¿algún hábito para dormir bien? ¿Tienes algún hábito antes de meterte en la camita?
Pues no tengo grandes rituales. Siempre leo un rato antes de dormir, aunque mi momento favorito para leer es por las mañanas. Pero ahora que estamos en verano, sí que a veces cuando salgo a la terraza a regar las plantas con la manguera, si hace mucho calor, a veces me riego yo a mí misma también, me doy una ducha con la manguera y me meto en la cama bien fresquita.
Qué bueno, qué buena. Qué buen hábito, es la primera vez que nos dicen este. Estás en el número uno de la lista de originales. Y necesitamos una canción para acabar de bajar la barrera del programa. ¿Qué nos propones?
Pues mira, en un instante en la oscuridad hay mucha música, porque es una cabaña en la que hay 9 discos de vinilo, ¿no? Y están constantemente sonando dentro de la casa. O sea que yo creo que podemos escoger una de esas canciones que suenan dentro de la cabaña, y precisamente siguiendo con la idea de la ola de calor que estamos atravesando, hay una canción que me encanta de Ella Fitzgerald, que es Too Darn Hot. Però bueno, qualsevol d'ella podria encaixar perfectament.
Genial, i doncs bé, la baixarem la barrera del programa, que sempre és un plaer, com ha estat un plaer per l'avui en Gemma Urraca. Gemma, moltíssimes gràcies, buen verano, mucha suerte.
Moltíssimes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. It's too darn hot. It's too darn hot.
I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. My baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight.